Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot.
Què tal? Benvingudes i benvinguts a la tertúlia del Des d'aquí. Avui és dimecres ja, 28 de gener. S'està acabant el mes de gener. Res, amb un vist i no vist. Pendents, evidentment, d'un mes marcat, segurament, allò a nivell de titulars que ens agrada tant als periodistes, per la mobilitat i per el temps. Podrien ser els dos grans titulars. Avui en parlarem de tot plegat, amb una taula de luxe. Comencem amb en Josep Quintana. Josep, què tal? Benvingut, com estàs?
Gràcies pel compliment.
Amb en Pep Planelles també, què tal? Benvingut.
Hola, molt bé.
I amb en Josep Oliveres, què tal, Josep?
Bueno, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Doncs molt bé, taula de luxe avui per parlar de temes d'actualitat. I avui parlarem de mobilitat, però no de la mobilitat que hem parlat els últims dies, perquè, evidentment, sent una mica egoistes, aquí a la Garrotxa, tema trens, poca cosa, evidentment, no ens afecta allò molt directament. Però una cosa que sí que ens afecta de ple directe és el tall que hi ha en aquests moments al llarg de tot el dimecres a la rotonda de Bracons, perquè juntament amb Salvem les Valls, Unió de Pagesos i altres entitats, els pagesos així com a grans protagonistes, han decidit fer un tall de 8 del matí fins a 8 del vespre a la rotonda de Bracons. No només els túnels de Bracons, sinó tots els accessos que donen aquella rotonda, que ja ho saben, es pot anar a Sant Esteve d'en Bas, es pot anar pel túnel de la Vall d'en Bas, direcció Sant Feliu, les Planes de Mer, i també, en direcció a les preses i Olot. Això especialment hi afecta a la gent que es mou en vehicle privat, però també al transport públic. Ho veiem com expliquem al Garrotxa Digital. Això ha obligat a Teisa a modificar línies, horaris, parades de transport públic, connexions Olot-Vic, Olot-Barcelona, també les col·leccions a Mamir, connexions també del bus transversal a Sant Esteve d'en Bas. Per tant, unes afectacions totals a la mobilitat, evidentment, amb una protesta clara, que és en contra del projecte de la variant. Pep, començo per tu. No sé com analitzes aquest tall. Evidentment, aquí entrem en un debat ampli, com sempre, de la variant. No sé com veus aquesta mobilització per part dels...
De moment, una sorpresa tremenda, que jo estava més esperant que entressin les màquines ja a fer la famosa carretera d'una vegada després de tants i tants anys, una sorpresa de que hi hagi aquesta manifestació tan forta contra, altra vegada, contra aquest projecte que fa més de 20 anys que estem lluitant. Jo, sense posar-me si trobo correcte o no que es tanquin les carreteres i que deixin tot un dia tota la gent de la comarca incomunicada, suposo que hi deu haver unes lleis, deu haver demanat els permisos, deu ser una manifestació autoritzada i, per tant, aquí ja no hi vull entrar, tot i que trobo que és una mica exagerat aquest tipus d'accions que molesten tant a la gent. Jo el que sí que em vull posar és amb el fet d'aquesta famosa variant que entra quasi bé en el terreny del tràgic còmic. Després de tants i tants anys que estiguem encara, després d'haver arribat a un acord amb tots els polítics de la comarca i un, al final ha sigut amb descontent de molta gent que amb una mica de sentit comú demanaven una autovia, demanaven que fos una cosa realment ja per tota la vida que ens solucionés el tema, al final ha quedat amb un sol carril perquè no sé què, perquè aquí, perquè allà. Tot això ja no vull tampoc entrar-hi, perquè ja és un tema que tampoc no acaba d'entendre, com molta gent no entén que el túnel de Bracons no sigui una autovia. Però deixant a part tot això, jo trobo que ara, a aquestes altures que ens havia promès, recordo primers de l'any passat, la Paneque va venir aquí, va prometre que el mes de gener hi hauria ja les màquines treballant, se li va fer comprometre per part dels polítics locals, tu sabràs més que jo, que aquest any posarien ja 110 milions d'euros per poder cometre ja la primera entrada. Tot això ja estava donat i venent. Jo estava pendent de dir un dia no podrem passar perquè trobarem que ja fan... I ara resulta que hi ha una protesta altra vegada contra la variant. Un cop dit això, també t'haig de dir que un dia, per curiositat, un bon amic que és un dels que ha impulsat aquests recursos d'aquí, d'aquesta variant, clar, jo li vaig preguntar això mateix que estic dient, li vaig dir a ell, dic, escolta, com pot ser que estigueu encara amb aquest lío? Bueno, esclar, llavors em va donar uns datos, clar, jo ara això hi tindria que entrar, no? Però si penses que, per exemple, està calculat que la construcció d'un quilòmetre d'autovia està valorat amb uns 8-10 milions d'euros, sembla ser que és el que val fer un quilòmetre d'autovia, autovia normal, passant per... Esclar, aquí ens hem gastat 400 milions d'euros amb 11 quilòmetres d'una no autovia, d'una via normal, una carretereta d'anada i vinguda. Clar, això, en vez de 10 milions al quilòmetre, això són 40 milions al quilòmetre. Vull dir, clar, diu, però i com és que val tants diners això? Bueno, perquè han fet uns túnels, uns... Clar, llavors els aqüífers, llavors han de treure l'aigua, perquè... I llavors hi ha un gasto extraordinari sobre aquesta carretera, quan, escolta, a veure, siguent simplistes, abans les carreteres les feien, pues, per sobre la terra, feien un camí i es havia acabat el problema. Clar, també em van comentar que un dels túnels que és més problemàtic és per esquivar el col·legi d'Entallat i per donar la volta i soterrar allò. Clar, aquest em deia, escolta, és que seria més barat estalviar-se part d'aquests milions, tirar el col·legi de terra i fer-lo nou. Vull dir, arriba un moment que hi ha... Bueno, llavors em va donar arguments tècnics d'aquest tipus, que dic, bueno, clar, jo ara no m'he mirat exactament el projecte aquest actual que hi ha, ni sé exactament la problemàtica que hi ha. Si la protesta és només perquè traiem sòl agrícol, em sembla absurd, perquè sempre que la gent, el país evoluciona i fas una carretera o fas alguna cosa, et menges sòl agrícol. Clar, aquests arguments nous de si aquests aqüífers, de que si aquests túnels, que si això es podia haver fet millor, però llavors, si això és veritat, ja li vaig dir amb ell, va, que després de 20 anys, o ja no sé quants anys fa, ara resulti que aquest projecte, que és el que ha guanyat de tots els polítics de la comarca, ara resulti que no us agradi, bueno, això jo trobo que... I per altra banda, ja t'he dit abans que avui reveriu una mica els polítics. Llavors jo penso que els polítics també, home, si, mana, si tu votes a una gent perquè mani, cony que manin. Escolta, jo recordo a Girona en Nadal, va tenir uns problemes a la vall de Sant Daniel, va salvem la vall de Sant Daniel i en Nadal va agafar, va fer la vall de Sant Daniel, com una mica va passar amb el túnel de Barcons, que en aquest moment la Garrotxa sense el túnel de Barcons, bueno, estaríem a molt més avall d'on estem.
Deixaré la part política pel final, per en Josep Quintana, perquè en Pep ja... Fora
bueno, ja l'he avisat
ja,
abans,
Sí,
ja
s'ha avisat prèviament, i ara la gent que ens escolta ens podem explicar que avui atacaríem per la part política. Però deixa'm anar a Sant Joan les Fonts, que evidentment la variant arriba per veu, però no pel traçat, evidentment no afecta, però evidentment és una infraestructura de tota la comarca. Josep, no sé com veus aquest tall, la mobilització dels pagesos, quina visió en tens?
Bé, jo primer de tot crec que bé, la gent tenen tot el dret de manifestar-se si una cosa no està en contra. Sabem les valls, etc, la pagesia, jo crec que ells tenen el dret, i en Pep ho ha dit, segurament ja tenen els permisos, això ningú ho discuteix ni molt menys. L'altra cosa, jo veig que sempre que hi ha una mobilització ens perjudiquem a nosaltres mateixos, perjudiquem els ciutadans, perquè els ciutadans que passaran allà hem de comptar que aquest nucli d'aquesta rotonda és un punt molt important per la comunicació, no és un tall de qualsevol carretera, és un tall que afectarà a molta gent que va a treballar, hem de comptar, molta gent que porta la mainada a l'escola, o sigui, no només passa allà gent que van de vacances, que té tot el dret de no ser molestat, sinó ens molestarem molt mútuament. Després, jo em pregunto si agafem, i sí que estic d'acord que es pugui manifestar, que tothom té el dret de manifestar-se, però per què ens perjudiquem els mateixos a la nostra comarca? Perquè no podria ser aquesta manifestació a uns altres punts que no es molestessin els propis garrotxins, perquè són els que fem ús. O sigui, el que passarà allà no seran cap dels que han pres la decisió de fer l'autovia. O sigui, que vagin a protestar a Barcelona, davant del Palau de la Generalitat, etc, etc, etc. Però perquè sempre hem de pagar els plats trencats nosaltres, com hi ha una manifestació de qualsevol sector, ara toca aquest, però qualsevol sector, transportista, etc, etc. Sempre tallem carreteres, però no veiem que tallant carreteres perjudiquem a nosaltres mateixos, que després aquella persona que ha estat molestat i arriba tard a la seva feina, potser deixarà de donar raó als que han provocat la seva molèstia. Podria dir, home, jo estava a favor d'aquesta gent que es manifesten, però, escolta, m'han perjudicat moltíssim, ara ja no li dono la raó. Escolta, que s'espavilin. Clar, després no sé si l'efecte desitjat és el que poden aconseguir, perquè, ja ho dic, no és una cosa simple. Dius, vaig de vacances i ara arribaré mitja hora més tard, o dues hores o tres hores més tard. No, jo vaig a portar la mainada a l'escola. Jo tinc que anar a una visita a l'hospital, tinc visita mèdica, o jo tinc que anar a la feina. Coses molt importants que... com ho faig? I, a més, tallant aquesta carretera, sí que hi pot haver alguna alternativa de carretera. Ja ho sabem, hi ha la parcel·lària, però imaginem la parcel·lària amb un trànsit rodat important, que és una carretera de via estreta, amb camions i cotxes constantment per doble carril, serà un caos. Vull dir, torno a dir, sí que tenen el dret, òbviament, de manifestar-se, però per què sempre ho paguem nosaltres? I després una altra cosa, que és l'autovia. En Pep ho ha dit i estic d'acord. Que a vegades no hi estem d'acord, Pep? Aquí ve el de la llei del debat. Però ara, exacte, el bo és que no hi estem mai, perquè així hi ha un debat. Però en aquest cas sí que estic d'acord. Les comunicacions avui dia d'un territori són vitals. El que no vulguem, l'autovia, perquè, és clar, ja ho sabem que com hi ha una infraestructura d'aquest calibre, lògicament hi haurà unes seqüeles, un perjudici al territori, i ja ho sabem. Però això ho hem de tenir assimilat per si volem tirar endavant el nostre territori, que és la nostra comarca. Perquè avui dia una comarca aïllada, una comarca mal comunicada, és un retrocés. Però és un retrocés per tot, eh? I nosaltres ja ho sabem, que a la Garrotxa s'hi viu molt bé, però avui dia les comunicacions són vitals. Per què? Per les empreses, pel turisme. O sigui, és que avui dia una comarca no ben comunicada és un retrocés important. Després, ho hem de tenir assimilat que l'autovia, i en Peu ho deia, portem 20 anys o més, que ja s'hauria d'haver executat. Però també hem de comptar que hi haurà unes cicatrius al paisatge. Jo, a part d'editor, soc pintor i m'agrada que el paisatge es conservi, però també m'agrada que la societat avanci. No podem desitjar que la societat avanci i quedar-nos aïllats. El túnel de Barcons ho hem assimilat. El paisatge amb aquell pont de que, bueno, aquella carretera que s'accelera amb una pendent. No passa res. Vull dir, també l'autovia ha sortit entre Sant Joan i el Montagut, per l'alçada de Castellfollit. Com es va fer aquell pont d'aquella alçada de 50 metres o més? També hi va haver moltes queixes. Avui ho tenim assimilat. Us imagineu encara passar per dintre Castellfollit, Sant Jaume? Encara és impensable, amb el trànsit rodat. Hem de pensar que el trànsit rodat cada vegada també augmenta més. La població d'Olot i de les rodalies dels altres pobles anem augmentant. Doncs si augmentem d'habitants, que vol dir el trànsit rodat augmenta, hem d'augmentar les infraestructures, hem d'augmentar les carreteres. Perquè, si no, al final, les manifestacions que haurem de fer és perquè les vies de comunicació estaran col·lapsades. El que passa a vegades a Barcelona amb les rondes, i abans hi era, i estaven col·lapsades, ens passarà a la sortida d'Olot i a les entrades d'Olot. Doncs hem de saber quin futur volem per a la nostra ciutat, quin futur volem per a la nostra comarca, que serà una solució perfecta i que tothom estarem contents. No, no hi ha res perfecte. Però hem de sospesar què importa més, que hi haurà unes seqüeles, que hi ha petits danys a la naturalesa, als camps, però després hem de valorar què ens compensa més com a ciutadans, com a comarca, també com a ciutat.
D'aquest tall, precisament, n'hem parlat molt, i en Pep ho deia abans, amb la part política, però avui la taula, el tema és el que és, l'hem escoltat molt, és Quintana, des d'Esquerra el posicionament és clar, de la variant, ho hem escoltat i reescoltat en els últims anys, però a banda no preguntar-te pel projecte, Josep, sinó preguntar-te per aquest tall, o sigui, com l'analitzes, si estàs amb la línia que comentava en Josep Oliveres de si el dret a manifestar-se, però potser traslladar-ho i no perjudicar el dia a dia als garrotxins, no sé com analitzes aquest tall, que recordem és fins als 8 del vespre.
Molt bé, bon dia a tothom. Una prèvia, abans... Tant de bo tinguéssim problemes amb rodalies, perquè vol dir que tindríem rodalies a la Garrotxa, A vegades és un problema molt estructural del país, molt greu, però tant de bo que el tren ens arribés més a prop. Dit això, jo crec que és legítim que la gent es manifesti, Jo crec que la ciutadania ha de valorar llavors si aquesta manifestació ajuda en els arguments que fan aquesta gent o els perjudica. Jo penso que llavors això és la ciutadania qui acaba decidint si aquests talls, si he fet entre setmana o he fet el cap de setmana, si he fet aquestes horaris o no. Penso que la ciutadania que llavors dirà si això, per la causa que ells defensen, és una cosa que els hi va a favor o els hi va en contra. Jo penso que tothom pren les seves decisions. Jo també ho trobo molt respectable. Em va sorprendre, quan vaig sentir la notícia, no perquè tothom defensi les seves postures, la gent es manifesti, per la contundència, diguéssim, de l'acció, que no és una acció petita, tallar la via principal de comunicacions, una de les vies principals de comunicacions amb Girona, amb Barcelona, durant tantes hores, com deia, respectable. Però bueno, jo penso que és la ciutadania que posarà la seva opinió, nosaltres ho hem de respectar. Jo penso que el projecte, coincideixo amb qui, que ja hauria d'estar fet. És una anomalia que per una ciutat com Olot passin trànsit pesat per dintre de la ciutat. La ciutat està no col·lapsada, però tenim una densitat de trànsit molt gran per la mobilitat que té la Garrotxa. Tothom es mou d'una ciutat a l'altra, la gent viu en molts llocs i treballa en altres molts llocs. És una cosa positiva, jo crec, per la comarca. Però això genera un trànsit interior a la ciutat i que ho pateixen tothom, principalment els veïns de l'Avinguda Sant Jordi. Per tant, això és una cosa que hauria d'estar feta. Ha costat molt de temps. Jo penso que ens hem de fixar en que es va arribar a un gran acord entre els municipis i es va fer un projecte on tothom va poder dir la seva fins al final. Se mira que sigui una carretera el màxim, diguéssim, respectuosa amb el que es pot amb l'entorn, moderna, fent tot el que puguem. S'ha de reconèixer que hi ha una gent que la ferida serà més gran i també jo entenc que la gent de Vall d'en Bas digui, ostres, Vall d'en Bas és un tresor que tenim i fer-ho una mica malbé, doncs jo entenc que això ens sap greu a tothom, és una ferida, però també hem de solucionar altres coses i per tant a vegades és trobar l'equilibri en que no sigui tampoc un xafastre i fer una cosa que tingui el mínim impacte possible. Hi ha l'acord, hi ha els diners pressupostats, que es va deixar pressupostat ja amb el pressupost de l'anterior govern, per tant hi ha la planificació dintre del territori, falten els temes més de fer el plec de constructiu perquè l'empresa sigui, per tant hem de ser optimistes que durant aquest any puguem veure algun tipus de moviment, que em sembla que és la notícia. Hem tingut molt de temps també per fer manifestacions, tothom ha fet les seves des del túnel. Bé, penso que hem de respectar i no sé si la ciutadania ho entendrà, ho entomarà bé o malament, que això ho han de decidir ells.
Com a coneixedor del projecte, Josep Quintana, clar, el missatge principal, per exemple, Salvem les Valls i moltes entitats, és asseure's i aturar el projecte. Aturar el projecte és viable o aquest projecte ja no s'aturarà?
Bueno, jo estic en contra que s'aturi un projecte que s'ha treballat, o sigui, més no es pot treballar un projecte, més intentar arribar a acord no es pot fer, tothom s'ho ha mirat de moltes maneres. Òbviament que hem de demanar a la Generalitat i als responsables d'aigües que s'ho mirin tot, com s'ho miraran segur, com s'ho miren totes les obres. Jo confio que aquest país encara tenim uns estàndards d'execució i de mirar les coses bastant grans i òbviament que ho hem de garantir. Jo crec que no s'entendria, no té cap justificació raonable per mi que s'aturi el projecte, que bàsicament el que vol dir és tornar a començar, perquè s'han de fer els estudis una altra vegada i torníem a la casella no de sortida, però molts anys enrere. Jo penso que s'ha fet el procés que s'havia de fer aquesta vegada i per això es va arribar a un projecte, a un gran acord, entenent que tothom, el que pateix més a casa seva, doncs diu, ostres, jo preferiria que passessin per allà. Això, jo penso que ho hem de respectar molt, que el valor patrimonial i agrícola de la Vall d'en Bas és molt gran i que sí, que resta afectat i no som conscients d'això i ens sap molt de greu, però vivim en la societat moderna, d'aquí molts anys potser ens mourem d'una altra manera, però això tardarà molts anys. De moment els camions per moure tot el producte de les empreses, la gent va treballar, això és difícil ara mateix que d'aquí en un termini de 50 anys sigui diferent, el futur no sé com serà. Per tant, també les comunicacions són molt importants, i ja n'he parlat, també a vegades també em sembla que ens han de salvar de tot. Jo crec que també hem de recordar que la Garrotxa i Olot sempre ha estat en els últims anys, o els últims des del segle XVIII, segle XIX, segle XX, ha estat una comarca molt industrial amb unes comunicacions molt precàries. Les comunicacions són importants, però el tipus de model productiu, que s'adequi en cada moment també és important, que a vegades sembla que si fem carreteres, que en aquest cas s'ha de fer, ja ho tenim tot solucionat, i jo penso que no, que ens equivoquem, si fem aquest discurs. El model productiu i les infraestructures sumen, però el model productiu inicial és un factor tant o més important de resoldre que tenir una carretera que puguis tardar més o menys a fer una volta, perquè si el teu producte no és competitiu i depens de que tardi mitja hora menys o una hora menys a arribar a un altre lloc, vol dir que el teu producte és poc competitiu, i per tant és important, però no et sembli que això ens ha de salvar d'altres coses, a part de la mobilitat interna, sobretot de la ciutat d'Olot.
Clar, els tres coincidiu que hi ha un problema de mobilitat, a hores d'ara a la comarca. Pep, la variant és, no la solució allò en majúscules, però part de la solució a aquest problema?
Home, evidentment la variant, a veure, aquest túnel de Barcons, l'obra que es va fer inicial per connectar Osona amb la Garrotxa, per connectar Garrotxa amb el món, perquè és clar, abans els que teníem que anar tota la zona de Vic havies de passar per la carretera de la Salut, Boira, no, bueno, era un drama, no? Per tant, el que ha conegut això, ara, jo una vegada aquí amb el Salvem les Valls, li vaig dir, van coincidir aquí a la tertúlia, i li vaig dir, escolta, ara que han passat tant temps i que tota aquella manifestacions que vau fer del túnel de Barcons, contra Barcons, ara que el veus fet, no et dones compte que amb una balança, efectivament, el mal que podies fer en el paisatge en comparació amb el que s'ha fet, va reconèixer que efectivament, però que són lluites, que defenses la terra, tot això jo ho entenc perfectament bé. Però esclar, no es va acabar l'obra. Quan es va acabar el túnel de Barcons, llavors has d'empalmar amb Olot, perquè si no has convertit el vial, això no és un vial, doncs els del Sant Jordi, això és un drama, i tot el tràfic que ve a Olot, i a més doncs el tema de les preses. Clar, jo t'he dit que ens posaríem els polítics, perquè el greu, si ara jo pogués dir, escolta, això és culpa d'aquest partit, o d'aquest president de la Generalitat, o d'aquest... Però clar, és que resulta que fa tant temps que jo crec que aquí ha intervingut, bueno, des de Montilla fins en Mas, fins a tots, i el Pere Aragonès, hem arribat fins aquí. I clar, jo penso, ara que hem vist com funciona l'alta política i quin desastre hi ha hagut aquí a Rodalies, els pressupostos de Madrid que es fan però no arriben, i tot això, esclar, a Barcelona els hi devia anar de conya la Generalitat. Escolta, hem d'invertir 200, 300, 400 milions en una carretera al lot, i resulta que ells mateixos es barallen. Això va perfecte, perquè automàticament el conseller de torn diu, bueno, pues va, ja en parlarem l'any que ve. I això ha sigut un terreny abonat, perquè aquí no hi ha hagut ningú dels polítics locals, ni els catalans, que hagin agafat el toro per les banyes. Però esclar, això em preguntes, jo crec que és indispensable i urgentíssim fer aquesta variant. I llavors dius, bueno, i ara que després de tots aquests anys, que, esclar, jo penso que no es deu poder tombar això, perquè si en el pressupost ja hi ha calculats uns milions d'euros per entrar a les màquines, que ara hi hagi uns pagesos que tanquen una carretera i que ja es torna a tirar enrere el projecte, jo penso que si ara aquí hi hagués un referèndum, encara que aquí no ens en deixen fer mai, jo em sembla que sortiria amb un 90% que la gent de la Garrotxa vol la variant.
Jo crec que ara imaginem per uns moments tota la Garrotxa, no només la ciutat o la Garrotxa, i aquell moment, imaginem-se que no tinguéssim el túnel de Barcons, no tinguéssim els túnels de Catsacosta, i no tinguéssim els túnels de Mont-ros, a l'alçada de la Castellfollit. Imaginem la Garrotxa com aniria.
No, ja vam estar molts
anys. Tu, Josep, ho has dit, la competitivitat de les empreses, però no només empreses, és autònoms, etcètera, avui dia, és molt important la comunicació, la rapidesa, perquè temps vol dir diners. Avui dia temps és diners. Com més ràpid, més diners. Com més lent, pèrdua de diners. Per això avui dia les empreses on s'ubiquen? Doncs a proximitat d'una carretera important.
Sí, però no t'ho miris només, un tema empresarial. Sí, un tema social també, de la gent d'Olot que té una contaminació del tràfic que no hauria de tenir.
Per això dic, no només transport, empreses, sinó també autònoms, ja ho generalitzo. Imaginem com estaria col·lapsat. S'ha hagut de lluitar amb tots tres túnels. Amb tots tres túnels s'ha hagut de lluitar molt perquè, òbviament, i respectable sempre, hi ha gent que no hi estan d'acord. Però ara imaginem sense això. Si ara quedés encallat, que jo crec que no s'encallarà pas, perquè és una cosa que s'ha arribat a un consens. Després de 20 anys, en tots els partits polítics, aquesta afectació de la carretera, de la rotonda de Barcons, jo crec que des de Barcelona s'ho veuran com una cosa, si és que arriba la notícia, com una cosa petita. A nosaltres ens afectarà aquesta incidència, aquesta manifestació, però el trànsit rodat, perquè són nosaltres que ho pagarem les conseqüències, però des de Barcelona, amb ells, no els hi afecta pas per gaire. Dirà, ah, han fet una manifestació. Primer, això. I segona, que després de 20 anys i aquest consens que hi ha, aturar un projecte d'aquesta magnitud, escolteu, amb el tractat de Mercosur bé ha sortit moltes manifestacions i s'ha tirat endavant. Bueno, s'ha arribat a la justícia, bueno, mirarem què fer, però són ells mateixos que han impugnat. Però això no es parà pas, perquè si no, sempre tots persones que no li agrada un projecte concret. Per tant, es quedaria tot paralitzat. Si quan no s'hi està d'acord i no es valora majoritàriament què interessa, no s'avançaria mai. Per tant, jo crec que, igual que el Josep, que, i tu, que això avançarà. Per què? Senzillament, perquè la Garrotxa ho necessita urgentment, aquesta variant. Igual que necessitava aquestes tres vies de comunicació que han estat molt importants. Perquè també ho ha dit el Josep, nosaltres, malauradament, jo crec que podríem dir malauradament, no tenim tren. Per tant, l'únic via de comunicació per ser àgils i competitius són les carreteres. Si no les millorem, si no les augmentem, ens quedarem obsolets, ens quedarem enrere. Avui dia una comarca aïllada no serveix de res. Serveix de res.
D'acord.
Doncs jo crec que el que segur que en veurem més són aquests tipus de talls. Veurem, perquè el tall d'avui ja és molt gros, ja se'ns va avisar i segurament el 2026 seguirem parlant d'aquesta variant. Veurem com acaba aquesta afectació al llarg d'aquest dimecres, perquè recordem aquest tall s'allarga fins a les 8 del vespre, pendents de veure també de les futures accions de les entitats diferents que ho han convocat. Nosaltres n'estarem pendents, evidentment, als serveis informatius. I una cosa de la qual també pateix una mica la comarca, i aquí ja dono la meva opinió personal, és a nivell de cobertura. I poso un exemple petit, i ara anem a parlar de llum a la Vall d'Hostoles. Però, per exemple, avui el nostre company Gerard Puigdemont ha anat a fer una connexió a la Vall d'en Bas i la connexió s'ha tallat per cobertures. I ara estem veient unes imatges on els alcaldes de la Vall d'Hostoles, en aquest cas de les Planes, Marc Puig i Artur Colomer, escoltem, es queixen d'aquesta situació i, evidentment, critiquen Endesa.
La manca i la deixadesa de les línies que té Endesa a la nostra zona. Tant les Planes com Sant Feliu, una vegada més, ens hem tornat a quedar a les fosques. I diem prou perquè estem cansats i demanem responsabilitats a la companyia.
Sí, fem una crida, com diu l'alcalde de les Planes, una crida a les inversions que et pertoquen. Tots els ciutadans de les nostres, de la Vall d'Hostoles, de Sant Feliu i de les Planes, paguen les seves factures, paguen els manteniments que ha de complir Endesa, i ens queixem i fem una queixa formal i reivindicativa per aquest servei tan pèssim que ens estan donant en el segle XXI, en el perjudici que estan causant a les nostres poblacions.
Doncs a les Planes i a Sant Feliu de Pallerols, problemes de llum. Veïns i veïnes que cada 2x3, amb la mínima, en què les condicions meteorològiques no són les òptimes, és a dir, no plou, no fa vent, etc., es queden sense llum. Ho van veure en ple Nadal. Nadal, Sant Esteve, veïns de Sant Miquel de Pineda, a la zona de Sant Feliu van quedar absolutament incomunicats, sense llum, i, evidentment, aquestes declaracions dels dos alcaldes, doncs, posen de manifest, evidentment, que hi ha un problema, i no petit, sinó greu, a la Vall d'Hostoles. Josep Quintana, clar, aquí els dos alcaldes es posen en contra d'Endesa, l'acusen directament a l'empresa d'aquest problema. Clar, segurament és la reflexió que es fan molts veïns i veïnes de Sant Feliu i a les Planes. És normal que 2026 passin aquest tipus de situacions?
I jo crec que, malauradament, té relació igual amb les infraestructures d'aquests dies que parlàvem, ferroviàries, que no té cap explicació. És de jutjat de guàrdia perquè algú vagi rebi unes conseqüències més greus. Tot el que són infraestructures de l'Estat espanyol, vale, siguin privatitzades o no privatitzades, que haguem fet una part està privatitzada i l'altra no, i Endesa sí, jo penso que hi ha una deixadesa volguda directament, jo penso que hem de començar a parlar així, per intentar perjudicar un territori de l'Estat, que és Catalunya. I llavors no agafen les seves responsabilitats de donar un servei que tenen ells una llicència, en aquest cas, pública o privada, i que són serveis bàsics per la gent avui en dia. La gent que va treballar amb tren, doncs va treballar. O sigui, treballar és una necessitat bàsica. I les comunicacions avui en dia també són una necessitat bàsica. Per tant, que això és el que ha garantit l'Estat. Per això l'Estat ha de garantir aquestes coses bàsiques. La sanitat, la llum, les escoles, el transport públic per anar a treballar i per anar a les escoles, les comunicacions. I aquí hi ha una deixadesa amb infraestructures de molts anys, de manca d'inversió, a buscar excuses, de mal pagador, i que l'únic que intenten és que aquest país no tiri endavant. Segurament nosaltres sempre ho podíem fer millor, però hi ha un intent d'ofec de que el potencial de Barcelona i de tot el país doncs no faci ombra a la capital d'allà a la Meseta. No? I jo penso que això ho patim, la gent que ho patim és molt greu, hem parlat moltes vegades amb els alcaldes, estan molt desesperats, i en aquest cas, igual que Renfe, d'ESA, doncs, ja pots anar trucant, ja pot trucar l'alcalde d'aquí, el d'Olot, el de més enllà, el president de no sé què, ells no se senten per al·ludits, no es veuen obligats, ningú els obliga mai a complir les seves obligacions, i per tant és un tema molt, molt preocupant.
Pep?
Sí, aquest tema, això d'Endesa és per fer diversos llibres, perquè si tu repasses la història d'Endesa, això es va fundar el famós INI, l'Institut Nacional d'Indústria, l'any 44, després de la guerra, i això formava part de... la idea era fantàstica i això era correctíssim. Tot el que es considerava de primera necessitat ho portava l'Estat, com era la llum, com era inclús hi havia aquella naviera de part de Bazán, hi havia la Ibèria, que es considerava que si Ibèria només hi deixes fer avions on hi va gent, Astúries no hi haurà ningú, llavors es tracta que l'Estat ho controli. Inclús la SEAT era una empresa que va néixer com a estatal. Clar, llavors què ha passat? Una sèrie de vicissituds, van passant les coses, tornem a arribar als polítics, al final sempre arribem als polítics. Sembla que va ser l'any 80, no sé quants, que en Felipe González va decidir privatitzar Endesa. I clar, això sí que és maco, perquè a partir d'aquí Endesa, allò que diuen de les portes giratòries, si analitzes, un president d'Endesa va ser el famós Rodolfo Martín Villa, un home que ha sigut inclús al Sud-amèrica, el volien jutjar per crims, per...
Governador
civil de Barcelona, que va cascar fort. Aquest va arribar a ser president d'Endesa, que devia entendre de lluny, un desastre. Clar, llavors, això dius, doncs és culpa de Felipe González. No. Això es va anar... Ell va privatitzar un 18%, em sembla que va ser Endesa. Després va anar continuant, va arribar a l'ESNAR, va tornar a acabar de privatitzar tot, i ara el dius, i ara Endesa de qui és? Doncs t'emportes la sorpresa que un 70% de les accions d'Endesa són d'Enel, que és l'empresa italiana d'electricitat, que és propietat de l'Estat italià. O sigui, ara resulta que amb tot aquest procés de tants anys, i que la gent de peu, com nosaltres, no ens hem enterat de res, perquè diuen que privatitzen, que això irà molt millor, perquè tècnicament tot serà perfecte, ara resulta que Endesa, a més, entre Endesa, Iberdrola i Naturgi, tenen el 80% de l'electricitat d'Espanya, o sigui, tenen la paella pel mànec, ells són els que manen. S'han posat d'acord i, per tant, el que dius tu, truques a Endesa, no saben ni qui ets, on diu que és això, les Planes d'Hostola, no els hi fan ni cas. Clar, inclús els hi havien promès. Jo això ho conec una mica perquè soc oriundo de les Planes. El meu pare era de les Planes, la meva mare també, i no hi he viscut mai, però hi tinc molts contactes. Clar, els hi van prometre inclús que connectarien els finals de línia amb Santa Pau, que això donaria una mica més de seguretat a les línies perquè tindrien més... Això no ho han fet mai, esclar. I allò de la cobertura, us explicaré una anècdota divertida. Em van convidar una vegada fa molts anys, en Montilla, era ministre d'Indústria, va venir a les preses, que es va fer aquell centre de locals tecnològics que es va fent allà, perquè sembla que l'alcalde era en Daniel Tarradellas, i va venir Montilla i va fer un discurs sobre el cable i sobre la tecnologia nova que venia, i parlo d'anys, I recordo que un industrial d'Olot se li va acostar quan va acabar i li va dir, senyor ministre, el discurs ja ha quedat collonut, la tecnologia de cable, a partir d'aquí això serà, però si té que trucar la seva dona per dir-li que arriba tard a dinar a Barcelona, no la podrà trucar perquè aquí no hi ha cobertura. I això ha continuat sent igual a moltes zones de la Garrotxa, moltes zones, empreses importants de la Garrotxa, que dins una part de la seva fàbrica no té cobertura. Però, esclar, això d'Endesa, al final, dius, i tot aquest procés que en el seu moment es va privatitzar, bueno, ja no parlo de la privatització de Telefònica, de l'Aznar, amb el seu amic, company de col·legi, d'en Villalonga, una quantitat de calés que han circulat per aquí i per allà, i en els consells d'administració d'Endesa, si ara busquéssim qui hi ha, trobaríem molts expolítics que estan allà amb una jubilació durada. Llavors, això no hi ha dret. És que no hi ha dret amb això, no hi ha dret amb Rodalies, és que no hi ha dret... Ja et dones compte que anem malmenats, anem dirigits per una classe que s'ha aposentat en el poder i que va fent les coses a la seva conveniència. Clar, un disbrat, si és que va ser un disbrat, d'en Felipe González, clar, fa tants anys que, a més, les conseqüències no les paga el que el fa.
Passa que, però això és l'empresa que dona el servei, però la llicència és de l'Estat. Per tant, l'Estat, encara que ho faci una empresa privada, que t'ha d'autoritzar a totes aquestes empreses, sigui d'energia, sigui de telecomunicacions, tu els hi pots obligar a fer certes coses. Diu, si vostè no dona cobertura, no dona a totes les poblacions, a totes aquestes zones i tot això, vostè no té la llicència. Per tant, les empreses no ho fan perquè no els hi surt a compte, i llavors ningú els obliga. Llavors, darrere, diu, vostè, el servei és per tothom, això no... La liberalització era perquè competissin, no perquè deixessin de donar servei, no? Llavors, com vols que la gent visqui a les Planes, sigui un altre poble de Catalunya, un altre lloc, si no tens cobertura? Això no beneficia la gent que vol anar a viure a aquestes poblacions.
Clar, imagina't donar ordres a una empresa que és propietat del govern italià. En aquest moment, ara podríem entrar en més coses, que hi ha la Meloni i que pot dedicar-se... Ha arribat un moment que aquest món s'ha construït d'una manera, llavors quan sents aquests alcaldes pobres que demanen que les empreses puguin treballar, que la gent tingui llum i que ni els escolten, és que Endesa és una cosa...
Jo crec que aquestes empreses, clar, són molt fortes i hi ha una manca terrible d'inversió, però no només aquestes empreses. Ja ho veiem que el que depèn directament del govern de la Generalitat també, i del govern de l'Estat potser encara més. No hi ha diners. Com que no hi ha diners, el que són inversions, manteniment, hi ha una falta. Jo vull pensar i vull creure, i aquí discrepo una mica, que potser no tot és anar contra Catalunya. Que nosaltres, perquè ara hem escoltat l'alcalde de Sant Feliu i l'alcalde de les Planes, però segurament si sortim de Catalunya, i jo crec molts menys quilòmetres, ni ho sabran, aquesta notícia. Segurament a tot l'Estat espanyol, segurament que passa el mateix. Perquè aquesta falta d'inversió, de manteniment, de millora de xarxes, és igual, de comunicació, d'elèctriques, la que sigui, és a tot l'Estat. Però després, sí que nosaltres, aquests dos ajuntaments, som molt petits davant d'Endesa i qualsevol d'aquestes multinacionals i no s'escoltaran pas. Però el govern de la Generalitat potser tindria que com a dir i a fer perquè potser se'ls escoltarien més. Segona, si l'Estat s'hi posés, potser se'ls escoltaria més. Però el govern de l'Estat, jo crec que avui dia sí que ens governen els polítics, però el que realment domina ja no només Espanya, sinó el món, és el poder econòmic. Fixeu-s'hi, el poder econòmic és el que mana. Aquestes grans empreses fan el que volen. Qui és que es posa, quin estat es posa amb aquestes grans multinacionals? Quasi ningú. A vegades surt missatges que un govern sanciona una d'aquestes empreses. Primera, falta que arribi la multa. Falta que arribi la sanció i que tiri endavant. Perquè moltes vegades hi ha uns recursos i són tan llargs que això queda esvaït. I si realment s'arriba a una sanció, per l'empresa aquella sanció és un percentatge tan petit que per ells no li significa una pèrdua gaire important. Es paga i continuen fent el mateix. O sigui que realment, qui mana avui el poder polític o el poder polític deixa fer una mica aquestes multinacionals? Perquè aquestes són els que generen molt de benefici, suposo, i aquí suposo que paguen molt a l'Estat i els deixa fer, suposo, no ho sé.
Tant de bo, crec que no.
I quan privatitzes, mira, només has de mirar el que ha passat a Madrid amb la sanitat, que han privatitzat una part, i llavors què passa? Pues el privat, el que té l'empresa, el que va és a guanyar diners, sempre. No va solventar els problemes de la població, que és una mica el que ha passat amb Endesa. Endesa van a guanyar diners. Quan Endesa es va crear, anaven a solventar problemes amb una Espanya que en aquell moment no hi havia llum enlloc. Però quan ha passat aquesta i tu vens i entres en mans privats, escolta, el que dius tu, que quan diuen entès això, i no solventen aquests problemes. Aquí a Olot tenim un exemple, jo interpreto que, per exemple, la Teixa és una empresa que deu estar, suposo que es deu controlar, vosaltres deveu tenir una mica el tema de mirar, segurament portar una Teixa a Begudà o a Tortellà pues no deu ser rentable perquè hi deu haver poca gent, bueno, però a canvi tenen les anades a Barcelona i a canvi d'això s'han de comprometre a anar a Ridaure, anar allà on sí, sigui, sí, no? Sí, és, no? Això és la idea. Sí, clar, si deixes que l'empresa només vagi a guanyar diners, ho suprimirà tot i només irà a Barcelona. És una mica, jo crec que és el que passa en Endesa. Eh?
Doncs, evidentment, queda molta feina per fer, però clar, estem parlant de que entre Rodalies, falta de llum en molts punts, hem parlat de la mobilitat. Aquesta frase que hem sentit molt aquests dies de semblar un país tercermundista, que allò pot ser allò molt exagerat, però no trobeu que a 2026, a gener que estem ara, que veïns i veïnes d'una zona s'hagin de queixar, perquè és que, sincerament, com ara tenim aquest pot de llum, ells no tenen llum. Vull dir, no sé si aquí s'han d'anar a picar, ara parlàveu de poders econòmics, poders polítics, picar portes, no picar portes, ens escoltin, no ens escoltin. Clar, aquests veïns i veïnes, ara si ens estan escoltant, deuen pensar, bueno, clar, què he de seguir, o sense llum, sense cobertura. Clar, estem en un punt de no retorn, no?, pràcticament.
Bueno, perquè és complicat la persona que s'hi troba, però hem de comptar que per Endesa, i potser el govern central, això és un dels mals menors que deuen tenir avui dia. Per ells, que dues poblacions, dos municipis no tinguin llum, en tenen tants de temes complicats i de problemes que això li deu semblar menor. Pocs afectats, home, sense llum, avui dia és un problema molt greu, perquè la llum avui dia és essencial. No, un habitatge necessita per escalfar-se més l'hivern. Llum, sí, sí. Les neveres, o sigui, avui dia les rentadores...
Jo només tinc un dubte amb això. Per exemple, això que passi a les Planes i que passi a Sant Feliu, això em sap greu perquè m'hi sento més proper. Per exemple, a Mer, que hi ha Ypres, no crec que tinguin talls de llum a Ypres. Jo suposo que Endesa també deu mirar, deu fer, el ser privat deu mirar també, perquè clar, jo no crec que Mer, per exemple, amb tot el potencial que ha creat Ypres, que allò és una cosa extraordinària, bueno, jo no sento ni que tinguin tants de llum.
Hi ha una cosa diferent, que jo crec que Endesa li és igual a Ypres que una altra empresa. El que passa que Endesa, no, jo crec,
el que deu pagar, no crec que ho mirin. El que deu pagar Ypres de llum, jo crec que sí que ho mirin.
Sí, però per exemple, la multinacional Torres que tenim a Sant Joan té uns alternadors increïbles que quan ja, si hi ha un tall de llum, és continuar tinguent energia elèctrica. Perquè es va passar dies enrere que es va fer un tall important i es varen continuar, perquè jo visc a prop de la fàbrica i sentia els generadors, bum, 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 que són com una màquina de tren, enormes, eh? Vull dir que suposo que ells no miren pas això que quan la línia es talla...
Perquè jo ho dic perquè coincideix amb una zona
més voluntari,
que no hi ha massa indústria, que és una zona que hi ha poca... Saps? Jo no sé si també a l'hora d'invertir miren interessos que...
Pot ser, això també era amb el tema polític. Jo me recordo que van ser un llibre sobre la Calda d'Ogassa, que és un poble molt petit, i ell en deia les dificultats que tenien anar a demanar diners a la Generalitat perquè, com demanaven la carretera, l'aigua potable, els dipòsits, en deia la dificultat perquè el primer que preguntaven, quants habitants sous a Ogassa? I li deien, tants habitants, bueno, ja ho mirarem, ja... Sí, Ogassa, ell m'ho explicava, diu, si haguessin tingut, doncs, no ho sé, 10.000 habitants, les coses haguessin ser més àgils. Potser sí que les empreses miren el consum, podria ser. Però jo crec que aquesta empresa és tan gran que tant, malauradament, les Planes, Sant Feliu com a Mer són punts tan petits que per ells que el que deuen mirar polígons industrials, deuen mirar ciutats grans i l'altre, el que dius tu i ho has dit abans, anar mirant de recollir beneficis i punt.
Queda feina, queda molta feina per ser, volia dir, i avui hem parlat de dos temes allò principals, mobilitat i llum, que 2026 sembla inexplicable que n'hàgim de debatre, però no, és l'actualitat i evidentment hi ha molta feina per fer. Josep Quintana, Josep Oliveres, gràcies als dos per venir avui des d'aquí, a la televisió i Ràdio Lot, i també amb en Pep Planelles, gràcies Pep.
Molt bé.
Per venir, nosaltres ens emplacem ja demà pendents del llarg del dia d'avui als serveis informatius, pendents evidentment d'aquest tall a la rotonda de Bracons, n'estarem pendents als serveis informatius. Gràcies per la confiança, adeu-siau.